Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Olma Giró. A aquesta hora, a Brussel·les, fotografia unitària dels partits i les entitats independentistes per anunciar les accions que prendran davant l'espionatge que han patit dels seus telèfons mòbils. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Els tres partits volen deixar de banda per unes hores les seves discrepàncies i fan una mostra de força col·lectiva de tot l'independentisme. Per part de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras i de la CUP, Carles Riera, acompanyats dels actuals presidents d'Òmnium, Xavier Antich, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Pelosier. Es troben a la seu de la Unió Europea per demanar responsabilitats i anunciar quin camí emprendran perquè s'esclareixi qui hi ha darrere l'espionatge d'independentistes amb Pegasus, un software que només poden contractar els estats. Un detall no gens menor. Ho fan acompanyats de John Scott Rayton, del Citizen Lab, i de David Kay, relator especial de la ONU sobre llibertat d'expressió.
Gràcies, Judit. Seguirem pendents. I més notícies perquè després de 2 anys portant la mascareta en interiors de manera obligatòria, avui a les escoles del país s'està produint una imatge inèdita i és que ja es tornen a seure als pupitres alumnes sense mascaretes. Tot i això, molts alumnes encara no s'atreveixen a fer el pas. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. El Col·legi Sant Josep de Gràcia de Barcelona veuen que molts alumnes tenen por o vergonya a treure's la mascareta. Com a molt, se la baixen però no se la treuen de les orelles. Ho explica a Ràdio Estel Mireia Carceller, la seva cap d'estudis de primària.
Hi ha alguns que manifesten encara por per al contagi, i les famílies també són molt estrictes en aquest sentit, i d'altres que és més un tema emocional, no? D'aquesta part més de vergonya, i per això jo penso que també es manifesta més a partir de, no, els més grans. De fet, a secundària sí que hem comentat que tots la portaven aquest matí.
Hem parlat amb alguns dels seus alumnes de primària. En Víctor està molt content d'haver-se tret la mascareta, però se li ha fet estrany perquè diu que no se'n recordava d'algunes cares.
Estava content perquè ja no portava mascareta, però se m'ha fet raro per no haver-la de portar. I també m'ha passat que amb els profes potser ja no me'n recordava de la cara.
Per la Chloe també se li ha fet estrany. Tot i que ella se sent massa tapada, continua portant la mascareta i anar-se-la traient a poc, l'escoltem.
Estic contenta sense ella, però em sento com amb vergonya, però no és vergonya, sinó raro.
Carceller defensa que cal escoltar els alumnes per conèixer les seves pors i ajudar-los a gestionar-les.
A tot això, Sílvia, però el sindicat majoritari de mestres, USTEC, considera vergonyós que les instruccions sobre la retirada de les mascaretes en interiors als centres educatius arribin un dia abans.
A més, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, veu absurd que avui ja no sigui obligatòria per als alumnes de primària i secundària, però sí per a la resta, que no se la poden treure fins aquest dimecres.
Moltes gràcies, Sílvia. I més qüestions, perquè l'aplicació pública per demanar un taxi a Barcelona estarà en funcionament després de l'estiu, amb l'objectiu de reduir els 300 milions de quilòmetres anuals que els taxistes fan sense clients. L'Institut Metropolità del Taxi i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han desenvolupat aquesta iniciativa pionera que imita el gest de petició a mà alçada al carrer. Aquest sistema, que tindrà el nom de PicMe, busca que tots els taxis ofereixin un servei digitalitzat, ja que a hores d'ara la meitat del sector no ha estat derivat a cap aplicació o emissora. Tot i així, el sistema no permetrà fer pagaments a través de l'aplicació. I més qüestions. En successos, aquesta nit ha mort el conductor d'una moto en un sinistre a la carretera C31B a Vilaseca, en sentit Salou. A banda del vehicle de dues rodes, en l'accident també hi van haver 3 turismes implicats. La víctima mortal, de 55 anys i veí de Cambrils, eleva a 6 les morts durant la Setmana Santa. I acabem amb un últim apunt, perquè els bombers han fet prop de 70 rescats i recerques al medi natural aquesta Setmana Santa. També, en concret, han fet 44 rescats a muntanya, 3 rescats marítims i 2 més en coves i pous. També s'han fet 20 recerques. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El desbordament dels sistemes de control en la venda d'entrades del Barça va provocar l'allau d'aficionats alemanys al Camp Nou en el partit de tornada dels quarts de final de l'Europa League contra l'Eintracht de Frankfurt. En una compareixença aquest migdia, el president del club, Joan Laporta, ha explicat que el sistema de control de venda de localitats va bloquejar la compra d'entrades que es feien amb targetes bancàries alemanyes i la compra també des de dispositius amb adreces IP d'Alemanya. Davant d'aquest bloqueig, però, van ser grups organitzats i especialitzats en la revenda d'entrades els que van facilitar la compra d'aquestes localitats desbordant els sistemes de control.
Perquè quan van veure que no podien comprar perquè el sistema, els mecanismes de control estaven funcionant, que eren els habituals que s'han fet, doncs, els darrers 6 anys, es van trobar que això es va desbordar i agents no oficials i agents externs al club, també doncs, grups organitzats i especialistes en el que és la revenda d'entrades, doncs això van fer que els mecanismes de control quedessin superats i fossin ineficients i insuficients.
El club també ha explicat que s'ha detectat mala praxis en la venda d'entrades per part d'un tour operador autoritzat del Barça i del qual ja se li ha rescindit el contracte. A més, Laporta ha deixat anar que alguns socis van fer un mal ús del seu abonament, però no n'ha donat més detalls. El president del Barça ha insistit que el club no va vendre als aficionats alemanys més entrades de les que per normativa UEFA estan obligats, que van ser uns 5.000 tiquets, i per això ha insistit en que el Barça no és el culpable d'aquesta situació, però sí el màxim responsable. Així doncs, per evitar que es torni a repetir una situació com aquesta, el club ja ha comunicat que a partir d'ara les entrades dels partits europeus seran nominatives i la previsió és una prova pilota en el partit de Champions femenina d'aquest divendres.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem a les dues amb més notícies de l'Estel Migdia i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel amb més continguts. Fa unes setmanes he de dir que em va costar de pair. Avui, afortunadament, el Xisco Muñoz ens porta una fruita per contrarrestar els pèsols. És el producte protagonista de l'espai Cuina de Temporada.
No fa falta que tanquis amb clau cada porta. I experimentat, acròbata, no fa falta.
Doncs no calen potser més presentacions. Les maduixes és el producte protagonista de l'espai de cuina de temporada amb en Xisco Muñoz. Primer de tot el presentem amb ell. Xisco, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Molt bon dia. També al David Serra, que està amb nosaltres, que no es perd ni una, perquè sé que el David
sí,
Serra...
Em perdo la de l'altre dia perquè fèieu pèsols, però avui que sabia que fèieu maduixes, doncs vinc.
Que jo no pensava que tinguéssiu tanta mania en els pèsols.
Em va deixar sola davant del perill, tal qual, David.
Jo aquelles culetes verdes no...
A tu t'has veritat que no ets gaire...
No gaire, també, dels pèsols.
Però jo pensava que sí, que era una fruita, una verdura sí. Espèsol més estimada i tal, però segur que no.
Però hem dedicat, la redacció, en general, els pèsols, quan ho vam dir, era un producte que sí que agradava bastant. Eren pocs els que dèiem que no ens agradaven els pèsols. Sí, hi ha bastants amics dels pèsols,
No, sí, a mi m'agraden... Jo els hi tinc mania des de l'escola, perquè me'ls donaven d'una manera que els vaig agafar mania.
Sol passar, això?
Clar, si te'ls... Els he provat també a vegades així com a la catalana, amb un sofregidet i d'allò, i és una altra cosa, eh?
Clar. I jo ets a dir que gràcies a la recepta del Xisco, que aquell puré de pèsols, que mira, que encara...
Clar, si passes aquesta textura, les bolletes que exploten, que deia fa un parell de setmanes, no? Pues això ja t'ho estalvies. Però, bueno, avui per contrarrestar, com deies, Mercè...
La primera fruita d'aquesta secció.
Primera fruita, la millor, tal vegada, de les fruites més estimades que hi ha, no? Jo crec que, si ho comparam amb la música, el nostre producte d'avui, les maduixes, són en Freddie Mercury, no? Perquè és una cosa que li agrada a tothom, no? Tothom deia qualque cançó de Queen que mos agrada, no? Pues avui, maduixes, que d'una manera o altra, a tothom li agrada. I és que, a més, això, estem en plena temporada, no? La temporada comença més o menys en el febrer, dura fins per juny, això vol dir que ara mateix estem en el punt òptim per anar al mercat o al supermercat o el que sigui, a comprar maduixes. Ens trobarem superbones, bé de preu, fresques, és a dir, que època per menjar maduixes, ara mateix.
I estan bé de preu, també, les maduixes? O?
Clar, bueno, es van xerrant de productes de temporada en el seu moment òptim, és quan són millors i, a més, més econòmiques. Així que, sí, és el moment d'anar a comprar maduixes i quan les trobarem més econòmiques.
I com començar una mica? Quan va començar, no? Això de actualment... és que jo, mira, tinc tanta gana que se me'n va alçant al cel. Les maduixes, no? Quan vam començar a parlar de la maduixa?
És que maduixes... No sé si els heu vist, les maduixes silvestres.
Sí.
Que són unes maduixetes com superpetites, sí, molt vermelles, s'apareixen quasi més una mora, no? I era per això, perquè... Antes, les maduixes venien pues, d'un arbust, ni se recolectaven, ben igual com una mora. Però, durant, com que a la gent li agradava molt, pues, se van començar a conrear. I a partir del segle XIX, a conseqüència d'aquesta devoció, se van començar a cultivar i a fer híbrids, que són les maduixes que tenim a dia d'avui.
Veus? Maduixa o maduixot?
Perquè... Maduixa o maduixot? Això és una bona pregunta. Podríem dir el que dèiem, no? Maduixes, podríem pensar que són aquestes maduixes silvestres, petites, més dolces, tal. Però, clar, hi ha hagut tanta hibridació en el conreu de maduixes i s'han creuat tantes espècies que ja no té massa sentit xerrar de maduixes o maduixot. Perquè el que tenim avui en dia són unes mescles que el que fan és, li deim maduixes, i els coneixem com a maduixes, però realment són maduixots, hibridats, perquè tal, surtin un fruit més semblant a la maduixa silvestre, també més dolços, no? I això fa que no hi hagi aquesta diferència clara entre maduixes i maduixot, i ja ho podem anomenar, ho anomenant tot, maduixot. Maduixa, perdó, no maduixa.
Maduixa, maduixa.
Acabar el Xisco Muñoz, avui parlem d'aquest producte de temporada, primera fruita, per cert, a l'espai, on podem trobar les millors maduixes. Xisco, tu saps o no?
Les millors maduixes, com més a prop, millor. Això és així. En aquest cas, per exemple, a Barcelona, que estem nosaltres ara, les maduixes del Maresme serien quasi les millors que podrien trobar. Per què? Perquè són de proximitat i se poden recolectar en el seu punt òptim i mos arribaran a les nostres taules en el seu punt òptim de maduració. En canvi, si comprem maduixes, per exemple, o maduixot de Huelva, clar, com que no s'agafen en el seu millor moment perquè són uns fruits que se fan malbé molt aviat, no?
Clar.
I, per tant, en el procés o en el transport de Huelva fins aquí, diguem que perden una mica. En canvi, com més a prop els compra, millor et xerà. Sempre.
Tu has menjat les fruites sempre dolces, en relació amb el dolç?
No sé. Ara em fas pensar. Potser no.
Que jo recordo alguna amanida que sí que me n'imposaven maduixes.
Sí, jo també. És com aquestes, no?, d'amanida d'estiu, no?,
sí,
una mica.
Que li posen maduixa, taronja i d'això, però bàsicament la prenem dolça, no?
Associam la maduixa sempre a plats dolços i gairebé... Clar. Que no s'hagi tocat massa la maduixa, no? Simplement un pastís, col·locant maduixes per damunt, o una fondue de xocolata, per exemple, maduixa, no? Tot això ho coneixem, mos agrada molt, és molt bo. Però si també podríem fer amanides i plats salats amb maduixes, perquè si penseu en una maduixa, com la definiríeu? És un fruit vermell, és àcid,
sí,
lleugerament dolç, també molt, bastant sucoses... Tots aquests adjectius és exactament el mateix que li deim a les tomàtiques.
Escolta, i també a vegades... I a mirar amanides amb... Clar, David Serra, ara riurem. Em ve l'imatge d'una pel·lícula que tu no has vist, que és la imatge de Julia Roberts.
Ah, la Pretty Woman,
no? Amb aquestes petites llavors, no?, que se'ns posa a les maduixes entre les dents, no?
Sí.
I, escolta, una pregunta. Per fer alguna salsa per una carn o així, també ens servirien?
Ah, bona.
Clar, sí, la típica salsa de fruit vermell.
Sí, exacte.
Podríem fer una salsa de maduixa per acompanyar una carn, sí. Un culís, que li diuen.
Això, sí. Sí,
un culís de maduixa. Però,
perfecte,
l'ho dit, les maduixes en plats salats,
sí?
Si substituïu qualsevol cosa que duia un tomàquet,
val,
per una maduixa, serviria, imagineu, una ensalada capressa,
sí,
de mozzarella, amb tomàquet i una mica d'alfàbrega.
Per exemple?
Substituïu part d'aquesta tomàtica per maduixes. Veureu quina sorpresa.
O
gazpachos, per exemple.
Gazpachos
que mostren...
gazpacho
de maduixes, sí, és veritat. Jo n'he provat, boníssim.
Si substituïm la meitat de la tomàtica per maduixes...
Per maduixes?
Surt boníssim. Jo això ho he provat a casa. I puc garantitzar, sí, que
és posar, no treure tot el tomata, sinó meitat tomata i després maduixa. O substituïm tot el tomata per maduixa?
Jo faig mig i mig, però podries substituir completament, eh? Mm-hmm. Podries substituir completament. Això va una mica a gustos i disponibilitat de maduixes, sí. Perquè si has de comprar molt de quilos de maduixes, pots igual, no sé. Sí. No te va massa bé.
Aquesta primera part d'introducció al món de les maduixes. Xisco, què et sembla si passem ja, David, a les receptes? Va, que tenim ganes de saber aquella primera recepta més assequible que em sembla que ens portes una amanida.
Duim plat salat de maduixes, com estàvem comentant ara. Sí? Un plat super senzill, super refrescant de maduixes, que és una amanida de xampinyons i maduixes amb vinagreta de wasabi. Uf. Sí. Ara vos, com veureu, superfàcil, eh?
Com sempre, els ingredients, no?
Ingredients.
Tenint compte.
Uns 200 grams de xampinyons, la meitat de maduixa, 100 grams, dues cullerades de vinagre de Mòdena, dues cullerades d'oli, dues cullerades d'ametlles torrades i una cullerada de ceba tendra. Les ametlles i ceba tendra també picadetes, no? Després, per fer una vinagreta, quatre cullerades d'oli d'oliva, una cullerada de vinagre, una cullerada de wasabi, una culleradeta, millor, perquè una cullerada picarà molt, una culleradeta de mel, sal i pebre. Uh-huh. Val? Uh-huh. Per fer-lo, l'únic que hem de fer és tallar xampinyons a llàmines. Uh-huh. Si teniu una llàmina molt fina, si teniu una mandolina, que és això que fa aquestes llàmines tan fines, utilitzeu-la, que és perfecta per aquesta recepta. I feim el mateix amb les maduixes, també, tallat a les llaminetes. Val? Amb els xampinyons, dins un plat, feim una muntanyeta i per damunt hi col·locam les maduixes. Val? Després, dins un pot de vidre, fent la vinagreta.
Tots els xampinyons sense fer-los.
Sense fer-los, crus. Sí. Dins un pot de vidre, mesclant tots els ingredients de la vinagreta, és a dir, oli d'oliva, vinagre, la sal, el pebre, el wasabi i el mel. Ho tancam i ho remenam molt fort. Això el que farà és que emulsioni. I quedarà com a més espès. Uh-huh. Val? Uh-huh. Aquesta vinagreta la tiram per damunt d'aquesta muntanyeta que hem fet de xampinyons i maduixes. Ho deixem reposar una mica perquè el xampinyon absorbesqui bé aquesta vinagreta. I, per acabar i decorar, unes ametlles torradetes picadetes i una miqueta de ceba tendra també picada molt fina. I ja està.
Ja ho tenim.
Boníssim. Vos ho puc assegurar. Alerta, no vos passeu en el wasabi, que si no picarà
sí,
molt,
clar,
no?
Cullaradeta d'aquelles de cafè i no totes senceres, no?
I cadascú té la diferent tolerància del wasabi, eh? Sí. Així que aneu provant.
Sí, jo
no us explico el primer dia que vaig provar el wasabi. Jo us ho explicaré un altre.
Tens anècdota?
Sí, però jo se l'explicaré un altre dia.
Queda pendent, eh?
Pues aquesta recepta és copiada del bar del Pla, un bar que està en el Born, que fan unes tapes boníssimes,
sí,
i allà fan un carpaccio de xampinyons, també, una vinagreta de wasabi. No és la seva recepta, és simplement copiada d'aquest bar que cuina tant i tan bé a Barcelona.
Doncs prenem nota, i ara, va, Xisco, la difícil, per als alumnes més avançats, pel Serra.
Sí, bueno. Jo això no ho sé fer, eh?
No és tan difícil, però té molt de passos, o té més passos. Mm. Per això...
Sí, és més elaborada, no?
Clar, empleant més estris. Farem un tiramisú de maduixa.
Oh. Ah, és que això fa una pinta impressionant.
Sí, doncs vos compt. Els ingredients, mm-hmm. Val? Són 4 ous, 400 mil·lilitres de nata, 200 grams de sucre, 600 grams de formatge mascarpone, o un formatge tipus crema, després, melindros o savoiardi, són els bicotxos d'aquests savoiardi secs.
Què són? Un tipus de patapessic? O...
Sí, són aquestes com a galletes allargades que són seques,
les
molt
galetes
dures
aquestes.
Per sucar, no?
Típiques, les galetes.
La típica per fer el tiramisú, no?
D'acord.
200 grams de maduixa, un parell de cullerades de sucre extras, una llimona i una mica de rom.
Ep.
El rom no ens passem.
Clar, està passant que el tiramisú porta ron, no? O porta cafè? No,
sí,
què porta?
No,
porta quin?
No, cafè? Cafè, sí.
Sí, de vegades la crema s'hi posa una mica de maretó, una mica de conyac, en soc cafè, també. Sí, sí.
Val, passem a la preparació, perquè em sembla, no?, que són, com deies tu, Xisco, diversos passos.
Un parell de passos, sí.
Aquest tiramisú de maduixa. Per on comencem?
El primer de tot hem de fer la crema típica del tiramisú. Aquí no canviem res respecte a un tiramisú normal i corrent, no? Que l'únic que hem de fer és... L'únic que han de fer és muntar els ous amb el sucre, amb una batedora elèctrica i varilla, que queden blancs. Això s'ablanqueja, tornen més espumoses, guanyen una mica de volum. Val? Quan això ho tenim, ho reservam. Dins un altre bol, amb la mateixa batedora elèctrica i l'accessori de la varilla, muntam la nata. La nata, alerta, per muntar nata, un consell, ha de ser molt freda. Si la nata és freda, munta més aviat i molt millor. Si és calenta, pot ser que inclús no munti. Val?
Però nata, parlem de nata líquida, d'aquella... La nata de
per cuina
per dolços, la que venen tetrabrics, per exemple.
La que venen tetrabrics, que posa per muntar.
Val.
No? Val. Després, dins, mesclam els vermells, els ous, més la nata, més el mascarpone, amb una varilla, amb moviments envolvents. Això significa de fora cap endedins en suavitat. Això és perquè no perdem aquest aire que hem fet batent els ous i la nata. Sempre perdrem una mica, però bueno. De fora cap endedins, anem a donar, i que estigui tot, doncs, quedi ben integrat. Així ja tenim la crema d'estiramisú.
Fantàstic.
Val? Ara el que hem de fer són les maduixes, els tallem a làmines amb un ganivet, i els col·locam dins un bol amb un parell de cullerades de sucre, el suc d'una llimona i el rom. Això va una mica a gustos. Si vol més àcid, més llimona, si vol més dolç, més sucre, i rom, pues, també, el gust de cadascú. Val? Això, si ho deixem macerar durant una hora, més o menys, aquestes maduixes deixaran anar molt de suc. Val? I el que farem és després això colar-ho, i aquest suc el recuperam per sucar els melindres, per després muntar el tiramisú.
Val.
El que fem és una safata, col·locam una miqueta d'aquesta crema de tiramisú de mascarpone, a damunt els melindros sucats, dins el suc que han deixat anar les maduixes, tornem a col·locar una altra capa de crema de mascarpone, i per damunt hi col·locam, amb una miqueta de gràcia, aquestes fresses macerades, i ho deixam refredar la nevera una o dues hores, que agafi una mica de temperatura, i ja ho tenim llest.
Bueno, mira...
O sigui, però un cop hem macerat les maduixes, hem de colar-ho, perquè els, no? Perquè, clar, no posem suc, però deixen anar un suc on les macerem.
Clar, el que farem...
I això és per empapar el melindro.
Correcte.
Ara,
en el tiramisú tradicional ho sucam dins cafè, no? En aquest cas ho sucarem dins el suc que deixen anar les maduixes amb la llimona, sucre i una miqueta de rom. Així tocarà aquest toquet de borratxo.
Ai, acabarem borratxos o no avui?
No, però...
Saps
aquesta...
per què t'ho dic o no?
Aquesta... Sí, ja he vist aquí que hi ha unes coses.
Xisco, què ens has portat?
Vos n'he duit una mostra. Ahir ho vaig fer a casa i vaig dir, aquesta gent sempre li parla...
Oita, el morral,
sempre ara... els hi parla de menjar i
el
mai els hi dur res.
Ha tret els ulls cap amunt. A veure què ha portat el Xisco. Va, t'ho deixem provar.
Una mica de tiramisú,
dos
maduixes, i veurem si vos agrada.
Doncs ara ho comprovarem. Què et sembla? Aprofitem, marxem a publicitat, fem un petit tas o què?
No, jo necessito més estona. Per
provar. Clar, per assegurir això.
S'ha de provar i degustar. No es pot anar ràpid.
Xisco Muñoz, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per aquestes bones receptes que ens has donat avui, que fixa't, aquesta primera fruita que arriba a la cuina de temporada, les maduixes, i el suc li podem treure, eh?
Donen molt de sí, són maduixes, sí.
Doncs que vagi molt bé i que tinguis molt bon dia.
Moltes gràcies.
Adéu.
Ràdio Estel.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de la Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel. En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
És molt més que un viatge inoblidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de la mà dels custodis franciscans i Alcon Viatges. Especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcon Viatges, Viajes Ecuador o al 93 521 58 48. Fem del teu viatge una gran experiència.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Bon amor, jetem. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Ya que me encantas tanto.
4 minuts que ens manquen per arribar al punt de 2:15 ja, d'aquest matí de dimarts, 19 d'abril, la que està tornada de Setmana Santa, i clar, ja estem posades. Ai, hola. Que demà comença la Barcelona Bridal Fashion Week, que és aquest esdeveniment líder internacional del sector, i és que són 5 dies dedicats, ara us parlarem, exclusivament a la moda bridal i vestits de festa amb les principals marques, joves talents, que es presentaran al marc d'aquest gran esdeveniment, com dèiem, de les seves col·leccions, però ara aquests sempre van un any avançat, del
2023. Perquè això, els casaments, es fan molt de temps. Molt. La gent sovint ho fa amb molta antelació.
Sí, però hi ha com una tendència, no sé si a tu t'ha passat.
Ara jo estic molt perduda amb casaments, a veure.
A mi ara m'està tornant a tocar, jo hi estic bé.
Ara estàs en una altra tongada.
Estic en una altra tongada, això mateix, no? Cada vegada ho fan, es cursen temps, per això.
Ah, ho fan...
Sí, abans. Ves? Però, mira, hi ha gent per tot. Però avui volem parlar d'això, no? Justament volem posar la lupa en aquests grans esdeveniments. Com és organitzar un casament?
Sí, perquè els vestits són una peça clau, que tothom s'hi fixa, no?, com van els nuvis, però què me'n dius de la festa, no? Falten 2 mesos per estrenar l'estiu, d'aquí poc, ja, juny, l'època on sempre s'han celebrat més casaments, i volem parlar amb algú que en sap molt d'esdeveniments, però sobretot de casaments, com és en Josep Plana, CEO de la Puta Suegra. Bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Molt bé, mira, contentes de parlar amb tu, i et farem una pregunta que ja sabem que és la que sempre et fan, no? El nom sí, de l'empresa, que és tot una declaració d'intencions. Com us decidiu per aquest nom, la Puta Suegra? Perquè és una elecció bastant arriscada, que us ha sortit bé per això.
Absolutament. O sigui, realment teníem un risc molt alt a l'hora de ficar un nom amb aquestes intencions, com bé deies, perquè, ostres, era un moment en el que ens trobàvem que volíem fer un canvi en el paradigma de les bodes, no? Tot eren cors, tot molt rosa, molt cookie, sempre la nòvia era la protagonista, i volíem donar-li un gir important. I per un altre costat també volíem filtrar moltíssim al client. Volíem que vingués un client molt específic a nosaltres, i volíem que no fos per tothom, això, perquè al final era molt complicat, doncs, poder atendre a tanta gent, i era com, tenim que arriscar una mica i buscar un nom superdisruptiu, i també, doncs, explicar dins d'aquest naming, doncs, que volíem fer les coses diferents a com s'havien fet fins ara.
Les coses...
Aquest és el principal motiu.
Clar, les coses ben fetes, però d'una altra manera, que possiblement qui ja es tira cap enrere amb el nom, bé, doncs potser vol una cosa més convencional, bé, per això hi ha públic per tothom, no? Bé, vosaltres vareu començar el 2015 a Barcelona, sí, i tot i que us ha enganxat la pandèmia, ja teniu seu a Barcelona, a Nova York i a Ciutat de Mèxic. Per tant, la gent segueix casant-se, i entenem que volen que el dia del seu casament sigui un dia ben especial i que hi hagi algú al darrere, com vosaltres, una empresa que pensa absolutament en tots els detalls.
Sí, realment, quan algú ens truca és perquè no té temps i està... i vol organitzar alguna cosa molt especial i la paraula és diferent. Llavors, doncs sí, la gent segueix tenint moltíssimes ganes de liar-la molt, d'organitzar una bona festa, perquè abans potser el dinar era algo com molt important, la gastronomia doncs, sempre ha tingut un pes important i el segueix tenint, però d'una altra manera. Ara la gastronomia és com un xec més que els nuvis tenen en la seva llista, però no té que ser el més important. Ara hi ha altres coses que són més importants, com per exemple doncs, la posa en escena, qui vindrà, quins seran els artistes, quins shows passaran. Ara hi ha uns altres requisits. Està evolucionant moltíssim tot això.
Clar, jo estic pensant que això són molts quartos. De fet, si algú està pensant en casar-se sí. I mira el vostre Instagram, @laputasuegra, doncs sí. Tindrà moltes idees. Jo crec que sols veuran que no ho podran fer. I també veurà que alguns dels vostres clients han estat, per exemple, en Sergio sí. Ramos i la Pilar Rubio, Kimball i Cristiana Mask, en Pelayo i l'Andy McDowell. També sí. Feu casaments més modestos?
Sí,
clar, que per perquè suposat. Segur que hi ha gent que diu a mi això m'encantaria, home, però una mica menys de gent, un pressupost una sí. Mica més ajustat.
Al final, nosaltres, saps què passa? Que els pressupostos que fem potser se'n van una miqueta més de lo normal perquè com la gent vol algo diferent, hem de buscar espais que no estan habitualment doncs, preparats per a organitzar qualsevol tipus d'esdeveniment, no? Des d'una fàbrica abandonada, a una petrolera, a un aeroport. Nosaltres organitzem a llocs on, bueno, on et pot explotar el cap, no? Doncs, on mai diries, ostres, aquí em podria casar? Doncs sí, aquí et podries casar. I això fa que els costos, clar, tens que muntar totes les infraestructures, tens que muntar unes carpes, tens que muntar moltíssimes coses, i això fa que els costos s'elevin una miqueta més de lo normal. Però també organitzem, lògicament, bodes en llocs on ja estan més preparats i és una mica més fàcil, doncs, poder organitzar una boda.
Uh-huh. Vosaltres sou una empresa d'esdeveniments i casaments que des de sí. 2019 opereu arreu del món. Què és el més sorprenent que us han demanat? No sé si és que dius, no, és que aquest país sempre és increïble, ens hi hem de trencar les banyes per aconseguir el que volen.
Sí. A veure, jo com a cosa així una mica especial va ser dos asiàtics, dos xinesos, que es van voler vindre a casar aquí a Espanya i ens van dir, escolta, la nostra boda serem dos, solament dues persones, els nuvis, i la volem passar amb vosaltres. Volem que ens organitzeu algo molt especial, que ens feu un tour i que ens l'organitzeu vosaltres i celebrar-la amb vosaltres. I va ser algo realment surrealista. Vam tindre diverses trucades perquè estàvem pensant que hi havia un gap d'idioma i que no estàvem entenent el que ens estaven demanant. I sí, sí, ho vam entendre la primera. Va ser com, ok, pues intentarem fer algo molt especial, portar-los a llocs superespecials i que sigui una boda tour. Vam fer una boda tour en la qual, imagineu-vos, semblava el Mobile World Congress perquè eren diversos vitos seguint els nuvis, un munt d'estaf que els perseguíem i vam fer algo realment superespecial i molt sorprenent per a aquests nois. Wow. Va ser algo molt xulo, molt xulo. I sobretot el fet de que vinguessin des de Xina per casar-se amb la puta suegra i quasi directament amb nosaltres, doncs ho va convertir en una experiència que recordarem sempre.
I més enllà de les restriccions, clar, sí. Des de març de 2020, la pandèmia, ara ja falta poc per anar sense mascareta, sí. Però ha canviat el tipus de casament? Tu deies bé, això de la gastronomia, abans era com el top sí. I ara hi ha altres coses, però no sé, la gent vol enllestir-ho ràpid, potser s'ha adonat que potser amb tant de temps no cal perquè la vida pot canviar de cop si t'arriba una pandèmia o com va?
Mira, jo crec que ara la gent té més ganes que mai de celebrar-ho. I abans ens trobem amb unes bodes potser més reduïdes i ara tornen a ser molt grans, però molt, molt grans. L'any passat sí que és veritat que com hi havia aquestes restriccions, doncs tothom va ser com molt prudent, però de cara a aquest 2022 jo crec que hi haurà un boom, una explosió bestial de casaments, de bodes, i pel 2023 el mateix. Nosaltres ja estem preparant el següent any, intentem treballar amb bastanta antelació, però la gent ara té ganes de festa, té ganes de celebrar-ho i vol més festa que mai, vol més festa que mai. O sigui, on més atenció l'està mostrant ara mateix les parelles és a la part a posteriori del sopar, a posteriori del dinar, on on volen que passin coses. Bé. Jo crec que la paraula és aquesta, volen que passin coses.
Doncs esperem que passin i que en passin moltes i que ens puguem reunir, perquè això serà molt bona senyal. Josep Plana, CEO de la Puta Suegra, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
Adéu.
Jo estic Olga, amb això de casaments, és que és un debat, eh? Perquè fixa't que jo tinc un casament d'aquí res, es casa la meva cosina, i saps quin és el requisit que ens ha posat?
De la vestimenta?
No, ah. Aneu a la perruqueria. Però tu creus que ens ha de dir això? És en plan que em veus... hi ha una companya a la redacció...
Però si sempre vas estupenda, Mercè.
Doncs mira, no, em deu veure que no anem patinats.
No ho diu per tu,
però,
segur.
Però, escolta, hi ha de tot. I aquests, mentre hi hagi aquesta varietat, no? Doncs també és divertit, no? Que no és la típica boda de sempre, que també agrada, eh? La boda clàssica de tota la vida, però hi ha gustos per tots, no? I quan hi ha aquesta varietat, i més aquesta gent, com la Puta Suegra, doncs que et poden oferir totes les possibilitats que demanes, millor que millor.
Sí, sí. A mi els casaments és la típica cosa que em fa mandra i després ja un cop hi soc m'ho passo bé.
T'ho passes bé, eh? Doncs bé, nosaltres que ens ho hem passat superbé aquí al matí a Radio Estel, però clar, arriba per acabar el programa elles. Ja tenim a la nostra àngel de la xarxa particular i avui qui li toca... La Mercè Mondello. Mercè, com estàs? Com ha anat aquests
dies?
Bon dia. Bon dia.
Molt bé, molt bé. Amb molta força vinc i molts ànims.
Has descansat, tenia
o no? Sí. I ja tenia ganes de sentir aquesta sintonia i sentir-nos amb nosaltres.
Ens vols parlar avui, per acabar, d'una imatge que circula per Twitter.
Sí, segur que moltes i molts avui heu obert Twitter i heu vist una foto d'un autobús, concretament de l'H10, que va en direcció plaça de Sants, aturat en un pas de zebra i un home assegut just davant a la calçada que li barra el pas. Doncs darrere d'aquesta imatge hi ha una història, una foto que, per cert, si no l'heu vista, teniu al Twitter del Matí Estel. És la història d'un home que ahir va perdre aquest autobús.
No.
I com que el conductor no li va obrir les portes quan va arribar tard,
sí,
va decidir aturar-lo d'aquesta manera, asseient-se a davant, a la calçada, tallant-li el pas. La història podria acabar aquí, però la gràcia és que la foto s'ha viralitzat d'una manera bestial i per això el conductor ha penjat la seva part de la història. És a dir, la foto que va fer ell de l'home assegut al pas de zebra barrant-li el pas. Una història que, per cert, no té més transcendència perquè el conductor el que va fer és canviar de carril i avançar-lo. Però, bueno, mira, ha quedat per la posteritat a les xarxes socials.
Doncs ja sabeu, aquesta imatge que s'ha fet viral a Twitter, però ara parlem de música, perquè aquest cap de setmana s'han celebrat doncs, els primers concerts, de fet, d'un dels festivals de música més importants, estem parlant a nivell mundial.
El Coachella, un festival molt conegut que se celebra a Califòrnia i on aquest any hi han actuat artistes com la jove cantant Billie Eilish. I també hi ha actuat són els últims guanyadors d'Eurovisió, els italians Måneskin, que van fer, atenció, una versió sorprenent d'una cantant de pop. Ells es mouen sobretot en el gènere del rock. Doncs bé, van versionar el Womanizer de Britney Spears.
Com sonen, no? Molt bé.
I qui també va actuar en aquest festival és una artista que està arrasant, que és Nati Peluso.
Això són directe, eh?
Sí, sí, tots aquests són directes d'aquest cap de setmana.
Escolta, Coachella, que també, per cert, és un aparador i és una desfilada constant de com s'ha d'anar amb un festival de... Bueno, d'aquestes dimensions,
a
no?
A mi m'agrada, sobretot, com va en Harry Styles, que ja sé que no és públic, estava dalt de l'escenari, però
esperava
que avui també...
Esperava que ho diguessis.
A mi en Harry Styles m'agrada de totes les maneres, però combinat com anava, també, també.
No, molt bé. De fet, doncs, com dèiem, un dels grans concerts, que jo no sé si era la primera vegada que tornava després de la pandèmia, o l'any passat ja es va fer, ara dubto, eh?
No sabria dir-t'ho, jo també dubto.
Bé, en tot cas, doncs, aquests grans concerts hem pogut veure doncs, tots aquests estilismes que déu-n'hi-do. I si et sembla, acabem parlant de Rosalía.
Sí, de fet, Olga, ja anunciaves aquest matí que farà parada a Barcelona el 23 i 24 de juliol. Està en boca de tothom, acaba de publicar un disc que tothom té al cap. Doncs coincidint amb aquesta efervescència d'ara, a Twitter han repescat un dels vídeos d'inici de la cantant, on hi escoltem a Rosalía actuant al carrer acompanyada de dos músics més. Atenció, perquè és molt cool. Aquest és només el fragment.
Ara ens ha quedat amb ganes de xarxes,
sí. Aquesta és la veu de Rosalía, 10 anys enrere, en un vídeo que la mateixa cantant, de fet, ha compartit al seu Twitter amb una piulada. Diu, uau, aún me acuerdo, esto fue hace 10 años en el Raval, siempre feliz y agradecida de cantar y desde que empecé nunca paré. O sigui, déu-n'hi-do, la gent que es topeda amb Rosalía cantant al Raval fa 10 anys, pocs s'imaginaven que ara estaria...
M'ha encantat aquest uau, que podria ser realment el títol d'un nou... No? D'una nova cançó de
sí,
Rosalía. Clar, és això que tu dius, Mercè, tu t'imagines anar passejant, fent una passejada, no? Pels carrers de Barcelona i de cop i volta aquesta veu impressionant de Rosalía. Et quedes impactat. Doncs moltes gràcies. També ens apuntem a aquestes dates, 23 i 24 de juliol, que farà cap Rosalía a Barcelona, que tu ja estàs a punt de comprar l'entrada o no, Mondelo?
A veure, jo sóc de les que no estic com a boja comprant les entrades el primer dia, per tant, em quedo sense, però bueno, s'intentarà.
S'intentarà, vinga. Moltes gràcies a la Mercè Mondelo, ben tornada. I Marta Jarque, què, com va la son, Marta?
Aquest bé, molt bé. Sí? Molt bé, molt bé. Es va aixecant el dia i també la son sembla que mica a mica també es va difuminant, però bé, estaré contenta aquest vespre d'agafar el sol.
S'aixeca el dia, però està igual de gris que de bon matí. Ai,
a nivell horari. Ja m'he posat el rellotge a l'hora, que el duia amb l'hora islandesa i ara el porto a l'hora correcta, per tant, tot bé.
Que dues hores
de diferència, sí. I avui, el concurs, perquè avui hem fet concurs de totes maneres, us preguntàvem a quina edifici de Barcelona es troba el cavall de Botero, que avui celebra el seu 90è aniversari. La resposta era, que ja l'heu encertat molts, a la T2 de l'aeroport del Prat. I Mercè, saps qui ens ha contestat avui també? Sí, la Consuelo.
Hola, bona tarda, Mercè, sóc la Consuelo. Escolta'm, que no t'he dit res en dues setmanes, però és que me n'havia d'anar de viatge i me vaig perdre per la terminal. Terminal amunt, terminal avall. I res, que m'he passat dues setmanes vivint a la terminal perquè no vaig saber trobar la puerta d'embarque que deien.
Ai, doncs, Consuelo.
Clar, que no sabem... Deixat... Sí, suposo que bé, s'ha inspirat amb la pregunta, ho ha relacionat amb això
molt
de la terminal
trobat.
I ens ha explicat l'anècdota. Ja passa, això a vegades costa, hem de trobar la porta.
Deu haver anat a la U, que és més gran, i amb aquell reflex de terra et despistes.
Sí, 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 tantes botigues, perds el temps, acabes perdent el vol.
Perquè la resposta era la T2, no? Era, no? Està
aeroport del Prat, qualsevol
fantàstic.
Computa com a correcte.
Doncs moltíssimes gràcies a la Consuelo, ara m'ha deixat amb grans de més, com l'àudio de la Rosalía. Veus, la Consuelo? A veure si
demà
ens torna.
A veure si s'anima aquesta setmana.
Vinga, doncs a nosaltres, gràcies, Marta Jarque. Ho deixem aquí, com sempre, ha estat un plaer acompanyar-te en aquesta tornada de Setmana Santa aquí al matí a Ràdio Estel. Tot seguit ja s'hi posa l'Ignasi Miranda, preparadíssim per posar-te al dia amb les notícies en clau religiosa. I en el punt de les dues, alerta, que és aquest punt, aquesta cita que tens amb l'actualitat amb Joan Trias i l'Estel Migdia. Que acabis de passar una fantàstica setmana, però demà ens hi tornem a posar, com sempre, aquí al matí a Ràdio Estel. Que vagi bé.
Ràdio Estel.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs dels temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis. Tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Enough is enough, is enough. I can't go on, I can't go on, no further. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.